Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Històries del Bo i amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia. Sembla que sí, eh? Avui,
bon dia a tothom. Està així com estrany, no?
Sí, però fa caloreta ja. Sí. Bueno, potser perquè vinc de l'Hortada.
Ah, doncs, llavors...
Sí, però...
Bueno, vens de fer feina, és
sí,
normal, eh?
Clar, tocava el sol.
Exacte. Molt bé, molt bé. Doncs, Ernest, recordem que un article que era llarg, que el vam partir amb tres, eh?
Exacte, sí, sí. Que la setmana passada no vam fer la tercera part com tocava, perquè vam parlar doncs, de precisament del BOI 41 que vam presentar el dia de Sant Jordi.
I que va ser tot un èxit.
Molt bé, molt bé, sí, sí. Tot l'aforament ple i amb escreix. I bé, sí, sí, l'acte va sortir molt lluït. No?
I lleugeret.
I lleuger, que sí que també és important. Sí. Que no, allò que diem els sermons llargs, no? Mouen el cul i els sermons curts mouen el cor. No val més que sigui curtet, que la gent no tingui massa temps a remoure el cul perquè es cansa.
Exactament, exactament. També doncs, ens van acompanyar els Cojacs Trio, que va estar molt, molt entretingut.
Sí, sí,
eh?
Sí, per un acte festiu, per completar la diada de Sant Jordi, doncs molt bé. I ara, doncs, això que diem, qui no va poder assistir a l'acte, doncs, que compri el BOI, no?, els punts de venda habituals, aquí a Roda, al Forn Caral, a Calça Calló, aquí a la plaça Dos Pins, a la llibreria Anna...
I a l'estanc.
I a l'estanc, que està aquí a la plaça de la Sardana.
Uh-huh.
I si per qualsevol cosa, doncs, algú es vol adreçar, doncs, a qualsevol, que ens, ja ens coneixem tots, no?, a qualsevol membre del centre d'estudis, doncs, que ens ho digui i els hi farem arribar, també.
Exactament. Molt bé, perfecte.
Molt bé, doncs, avui comentarem aquest article, com deies tu, no?, que el vam dividir en tres parts, perquè era força llarg, ja que es tractava, doncs, de la història de Barà i de Roda, no? Diem Barà primer perquè és on es va iniciar la història del nostre municipi i es va fer aquest article, l'últim BOI doncs, de la quarta etapa, ajuntant, diem, sumant-nos als actes del tricentenari de l'ermita de Barà, no? Que feia 300 anys de la primera pedra de l'actual ermita o de la remodulació. Segurament no seria la primera pedra que es va enxamplar la que tenim, no? L'ermita que tenim. Com s'ha demostrat que mai va estar en desús, com vam comentar l'altre dia, no? Sempre hi va haver culte a l'ermita, però hi va haver un moment doncs, que els rodencs van decidir, fa 300 i poquets anys, van decidir ampliar l'ermita i donar-li doncs, l'aspecte que, com la coneixem avui.
Tan bonica que és l'ermita.
I tant, amb un lloc privilegiat, no? De sí. Les sí, sí. Poques o unes quantes que estan vora el mar, no? Sí. A Catalunya no sé quantes n'hi ha, arreu d'Espanya també n'hi ha forces, no? Doncs és un lloc privilegiat i molt, molt estimat pels rodencs i per les comarques veïnes i més enllà, no? Jo crec que sí, que qui ho coneix li agafa molt d'amor a la nostra ermita.
Doncs som-hi.
Bé, vam deixar la història de l'ermita al segle XIX, vam completar la informació que va sortir el BOI que es referia al segle XIX, doncs, per tant, avui iniciem ja la història que vam recuperar o vam aconseguir explicar en aquest BOI, doncs, referent al segle XX. Ja. La primera notícia que vam posar en aquest BOI del segle XX data del 19 de desembre del 1914, quan l'arcabisbe de Tarragona, el doctor Antolín López Peláez, el governador civil també de Tarragona i el director del Museu Arqueològic de Tarragona, van visitar l'ermita, l'Arc de Barà i altres santuaris i altres indrets de les comarques properes. Eh? Van fer un dia festiu, ens explica doncs, l'acte de la visita, doncs, que els van obsequiar amb un petit refresc, etcètera, etcètera, i van fer, bueno, van mirar tot el que hi havia de valor i el que és en aquest cas la nostra ermita, i clar, i aquest motiu va ser perquè poc temps després, quan es va fundar, doncs es va, diem, ampliar el Museu Arqueològic de Tarragona i van incloure el retaule gòtic del segle XVI que hi havia a l'ermita, aquell retaule que estava ja a la primitiva ermita, que es va pujar aquí dalt al poble i després quan es va ampliar es va posar en un altar lateral, doncs aquest retaule gòtic el van agafar i el van portar al Museu de Tarragona junt amb una imatge de Sant Ignasi que pertanyia doncs, als jesuïtes, no? Antics senyors dels nostres termes. Mm. Per tant, aquestes dues peces importants van passar a formar part del Museu Diocesà de Tarragona. I en el cas del retaule es pot veure avui, doncs, exposat en una de les sales, no? Un retaule molt, molt, molt bonic. S'ha de dir que a l'ermita van deixar una còpia exacta, que és la que es va perdre a la Guerra Civil, no? I com hem comentat en alguna ocasió, ens van expoliar aquestes peces importants, però si no hagués sigut així no les tindrien ni ells, ni Tarragona, ni els rodencs, perquè haguessin desaparegut a la guerra, no?
Sí.
Però tant es conserva. També seria interessant...
Les podrien tornar, no?
O tornar, és, això ho veig molt complicat, però fer una còpia com teníem, això no és tan impossible, és qüestió d'algun mecenes, d'algun patrocinador, no? Fer una còpia exacta, ja que hi és l'original, tornar o no ho tornaran. Això hauríem d'iniciar una batalla que no és fàcil ni normal que tornin aquestes peces d'art que estan en museus, eh? Hem de ser realistes, però una còpia sí que es podria tenir, portar-la a l'ermita o aquí dalt a l'església, no ho sé, seria trobar una cosa molt interessant, no? El que és el cas de la imatge de Sant Ignasi, la tenen, doncs, als cellers, a la bodega, al magatzem del museu i no està exposada al públic. Aquesta sí que se la podrien tornar. Ja que no,
si
ja
la tenen allí...
Clar, seria qüestió d'armar una miqueta de murga, no?
Sí, clar.
O potser sí que el centre d'estudis que iniciéssim a veure, que ja que la tenen en un racó del magatzem, doncs que la tornin a la parròquia de Roda, que era, sí, cap, sí, la legítima propietària, no?
Sí, sí.
En parlarem.
Vinga.
Molt bé, doncs a principis del segle XX, no? com estem parlant ara, la finca on està l'ermita de Barà, una finca immensa, la finca de Barà, tota la finca que envoltava, doncs, l'ermita i el seu entorn, amb la seva masia, era propietat de la família Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Eh? Sempre hem de dir que aquesta finca ha tingut... ara, el que és el Banc d'Espanya, ha tingut diferents amos. Aquesta família era propietat d'aquesta família de Vilanova, la masia, l'hort, i doncs hi havia, doncs, el que habitava la masia, bueno, el que era l'ermità, que cuidava d'aquest hort, i com a lloguer simbòlic pagava, diu, dos pollastres el dia de la Festa Major de Vilanova, amb els amos, els senyors Cabanyes, i el dia de la Festa Major de Roda donava dos pollastres, doncs, al rector. Eh?
Mm-hmm.
Per tant, entenem que també tenia part de l'ordet, tenia, doncs, bestiar pel consum propi per fer aquest delme, no? Aquest delme simbòlic que pagava, doncs, els amos de... en aquest cas, els Cabanyes i el rector, doncs, com a propietari, entre cometes, de l'ermita.
Uh-huh.
Aquest, hi va haver una època que aquest masover, aquest ermità, li deien el llebrer. No ho desconeixem per què, no? Això ho sabem de fonts orals, no?, dels vells del poble que ens ho explicaven. Aquest senyor, aquest el llebrer, diu que, clar, estava a l'ermita, no cobrava cap sou, es vivia, doncs, de la miqueta, potser, de donatius, de l'or, del gallineret, i de tant en tant diu que pujava dalt al poble, donava un passeig pel poble, portava penjat al coll una estampa de la Mare de Déu de Barà, i diu que cantava els goigs de Barà, els antics, no? Recordem que hi ha els actuals, però hi ha els anteriors, els antics, cantava aquests goigs, i la gent li donava petits donatius que l'ajudaven, doncs, a viure modestament. El novembre de 1925, el mossèn David Pujol, aquest rector emblemàtic que n'han fet esment moltes vegades, va fer un inventari tant de la parròquia de l'església de Sant Bartomeu com de l'ermita, molt exhaustiu, no? de tots els béns, mobles, a peces d'art que contenien aquests dos edificis, no? I fa esment, evidentment, dels retaules que hi havia, doncs, a l'ermita, i també el de l'altar major. Aquest retaule que va desaparèixer, també es va cremar a la guerra. No parlem del gòtic, aquest estava en un lateral, eh? Aquesta uh-huh. còpia que es va desaparèixer, però hi havia un de barroc a l'altar major, que pel que es veu, hi ha fotografies, eh? La fotografia, bé, normal, vull dir, és maquet, no? Però es veu que devia ser una miqueta... bueno, ell ho descriu com de pèssim gust i de grossera execució.
Caram.
Clar, quan un rector, que normalment, clar, el que és teu, normalment no ho tires massa en terra, no? Intentes treure-li el poc agraciat que tingui, doncs el rector va ser franc, sincer, i va dir, doncs, això, pèssim gust i de grossera execució. Per tant, en directe, amigo, en directe, doncs no era una peça afortunada, pel que es veu. I així ho confirma també Francesc Blasi i Vall Espinosa, que era un escriptor i fotògraf vallenc de Valls, que segurament aquestes fotografies que tenim es deuen amb ell, doncs també que va visitar l'ermita l'any 33, no?, uns anys més tard d'aquest inventari de mossèn David, i també va deixar la seva impressió en un llibre titulat Santuaris Marians de la diòcesi de Tarragona, que explica tot el que va veure l'ermita de Barà entre totes les ermites, no?, i santuaris de la diòcesi, com bé he dit. I tampoc deix gens afavorit aquest retaule de l'altar major.
Caram,
a veure, a veure, a veure si, el, si ens van fer un favor.
Sí, clar, sembla que sí.
Ara és un comentari de mal gust, però potser van fer un favor cremant-lo, no? Sí, vull dir, és un comentari desafortunat d'aquells políticament incorrectes, no? Però tothom estava d'acord.
Et dona que pensar, sí.
Clar, no, no, no valia, no, 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 no agradava, no agradava.
Era tan horrorós.
Ni els rodencs ni els foranis. Bé, Barà, Barà, que és Barà, a la zona de la platja costanera de Roda, va estar despoblat, eh? Recordem que va iniciar, es va iniciar el poble, la gent va pujar a viure a Roda pels atacs dels sarraïns, que posaven en perill les seves vides, les seves higiendes, els segrestos, etc. Va quedar despoblat i només hi havia 3 o 4 masies doncs, que hi treballaven, doncs, els camps, que hi havia bones terres de conreu. Doncs fins ben bé a la dècada dels 60 del segle XX, quan... evidentment, va començar el boom turístic, qui tenia les terres les va vendre per urbanitzar i va anar adquirint la fesonomia com la coneixem avui, no? Carrers i carrers plens de xalets, de pisos, de residències i a vegades una mena de poti-poti sense gaire gust ni concert, no? Perquè no hi ha una estètica tampoc. Això és el meu parer i crec que és veritat, no? No hi ha una estètica perquè tothom ha construït com ha volgut, no? Una miqueta a su aire, no? Doncs d'aquestes 4 o 5 masies sempre va destacar Mas Guineus, que anys més tard es va fer molt coneguda per la discoteca Biblos, i després Mas Carreres, que també era d'aquesta masia, que n'hem parlat moltes vegades, doncs, propietari dels senyors Carreres, que abans era Can Guinovart, no? Els propietaris uns rodencs que la van vendre en aquesta família, i la família Carreres l'any 1917 va construir una capella neogòtica, que és l'únic que s'ha salvat d'aquesta masia, ja que els compradors, el seguit de compradors, els últims compradors propietaris ho van tirar a terra, el que era la masia, que veu que era molt i molt, molt interessant, amb molts elements de Jujol, i van construir, doncs, cases d'estiueig, no? De dubtós gust, bueno, cases impersonals, i l'Ajuntament va poder salvar, doncs, el que és la capella, per sort, amb tota l'enrabiada del propietari, però l'Ajuntament la va salvar i la conservem com està avui en dia, restaurada, i una joia arquitectònica del nostre poble. Barà també va ser sempre un centre d'atracció dels excursionistes de tot Catalunya, eh? Allò que deies tu, no? Que és tan bonic l'ermita i els seus voltants, que és tan maco, doncs això sempre va atreure excursionistes i viatgers i curiosos de tot Catalunya. Tenim datada i en fotografies aquí al Boi una de molt important el 26 de maig de l'any 29 de 1929, que es va fer el tercer aplec excursionista de les comarques tarragonines, eh? Amb una gentada que es veu impressionant,
bo, no?
I amb els medis que hi havia no eren tan fàcils com ara.
Clar.
Però la gent s'hi va desplaçar. Bé, arribem a la Guerra Civil, ho hem comentat, ho hem dit, no? La crema doncs, de tot el que hi havia a l'interior de l'ermita, eh? La fàbrica de l'edifici, és a dir, l'edifici de l'ermita es va salvar, però no es va salvar de dins res, no incloïen la imatge de la Mare de Déu venerada, tan venerada, es va cremar. No es va poder fer res, inclús salvar cap element, perquè els camins diu que estaven vigilats, no? A Roda, mira, es va salvar poqueta cosa, però els veïns s'hi entraven d'amagat, però a Barà, en vies de desplaçar peu, en carro, era impossible i es va perdre tot. No? Record de rodencs ja morts, que ens ho explicaven, no? Que des de les golfes de les cases que tenien vista a Barà, veien les fumaroles, no? Perquè a Barà es veia, a casa meva, veiem l'ermita, ara no, perquè hi ha arbres que han crescut, i es veien les fumaroles doncs, de la plaça que cremaven doncs, tots els mobles, el mobiliari ho cremaven tot, es veia doncs, això, i la gent, doncs, evidentment, qui sentia Barà, doncs, ho veia doncs, plorant, no? Va ser així de penós, no? La ignorància, i bueno, és una altra història. L'11 d'abril del 39, recordem que l'1 d'abril hi ha aquell famós discurs de Franco, la guerra terminada, però tant l'11 d'abril la guerra estava acabada. L'11 d'abril era dilluns de Pasqua, es va fer una processó des de la parròquia, des de dalt, a Sant Bartomeu, cap a Barà, va sortir a les 10 del matí, es va fer un ofici i es va fer l'acte de reconciliació. Com que es va ser profanada l'ermita, doncs s'acostumava a fer aquests actes de reconciliació, doncs, donant-li el sentit altra vegada, doncs, catòlic, cristià, que és el que li pertocava. Hi van assistir, evidentment, les autoritats locals, autoritats forànies, no? Evidentment, sota l'empara de la nova autoritat, del nou règim. Hi ha alguna fotografia que jo, la veritat, te la mires i fa una miqueta de feresa, no?
Has de rifar, no?
Sí, perquè veus els vestits amb aquelles, alguns en camises blaves, amb les banderes de la Falange, la veritat... Era el que tocava... No, el que tocava...
El que s'imposava
en aquell moment, no tocava, no, per desgràcia, va tocar i ben tocat a molta gent, no? Però, de veritat, aquestes fotografies quan veus els falangistes, i, bueno, és així. El 29 de maig del 39, del mateix any, les dilluns de Pasqua, de la segona Pasqua, que llavors, aleshores, se celebrava, es va entronitzar l'actual imatge de la Mare de Déu de Berà. Segons... diguem, la rumorologia popular la va comprar Frusel Puig, que en aquell moment era el propietari de la finca de Berà, però sabem també que va ser per aportació popular, no? Perquè sabem que hi havia moltes noies de Roda o gent de Roda que anava casa per casa demanant donatius per comprar aquesta nova imatge, i així va ser una imatge que, si se li fes a la prova del carboni 14, segurament sabríem que és antiga, possiblement romànica, com l'anterior. El senyor Puig, el senyor Fusel, va dir que era una imatge nova que l'havia fet fer, a imatge de l'anterior, hi ha fotografies de l'anterior i no s'assemblen de res.
No.
No s'assemblen de res, per tant, que aquest conte que ens va vendre el senyor Puig no és veritat, perquè no es va fer a imatge semblança, perquè no són iguals. Aquesta imatge possiblement pertanyia a algun antiquari i la va comprar, i molt bé, vull dir, tindrà molt més valor que si hagués sigut una còpia de l'any 39. Bé, l'any 1948, Flusel Puig, no, el propietari, com dèiem, de la finca de Berà, es va comprometre amb el bisbat de Tarragona, doncs, a la reconstrucció de la casa de l'ermita, que estava molt malmesa, no? A més de la custòdia i la conservació de l'ermita, i de les necessitats bàsiques dels devots, dels rodencs i foranis que hi baixaven, doncs, a visitar-la. S'ha de dir que el senyor Flusel Puig va complir amb escreix, doncs, el pacte que es va comprometre amb el bisbat, perquè, a més, als anys 50, una dècada després, va ser el mecenes, va ser el pagano d'importants obres que es van fer a l'ermita i al seu entorn. Per exemple, aquests arcs que tenim adossats a l'ermita, no? On es posa la copla, per exemple, no? Que sí. Recorda el dilluns de Pasqua, aquests arcs no existien, es van construir, doncs, als anys 50. Després també es va al campanar, es va substituir el que hi havia de cadireta per una com per l'actual, vull dir, no sé per què, perquè el que hi havia estava prou bé, però bueno, algun criteri van seguir. El cambril de la Mare de Déu, doncs, d'estil renaixentista, doncs el retaule que l'envolta també és dels anys 50, és un retaule, doncs, força bonic, és dels anys 50, però és molt bonic, possiblement més bonic que el que hi havia, no tindrà el valor històric com tenia aquell, però ja el tindrà molts anys també.
I tant.
Aquest retaule, doncs, renaixentista és obra del barceloní Pere Benavent de Barberà, i les pintures són obra del vilanoví, doncs, Enric Cristòfol Ricard. Bé, doncs, quan es van fer aquestes obres, que es va també arreglar la plaça, doncs es van trobar, doncs, restes humanes procedents de l'antiga necròpolis medieval de Sant Pere. Recordem que és allí on va iniciar el poble. Si teníem l'esglesieta allí on hi ha l'ermita, els cementiris estaven al mateix costat. Doncs, arreglant la plaça, es van trobar restes humanes que es van enterrar, diu, sota els porxos aquests, i s'hi va fer una làpida que es pot veure, doncs, que recorda, doncs, aquests abans passats nostres. També hi ha una estela funerària sota els arcs que també pertanyia, doncs, a l'antic cementiri medieval. Bé, ara aniríem a parlar una miqueta dels fets de Berà, no? Aquests fets que van ser molt traumàtics entre els anys 60 i 70 del segle XX, aquesta lluita dels rodencs amb una autoritat importantíssima com era el Banc d'Espanya, no? Bé, sembla que l'ermita, aquestes, pels fets històrics, pels avatars que diríem de la història, no estava registrada com a propietat de la parròquia o del bisbat, que tot el que pertany a la parròquia pertany al bisbat, no? Tenim els amos, els nostres senyors feudals, que són el bisbat de Tarragona. Bé, no estava registrada, pel que sembla. Per tant, el senyor Puig, aquest senyor, va arribar un moment que es va vendre aquesta propietat, la finca de Berà, a una societat immobiliària, Berà S.A., belga. Aquesta gent, doncs, el que va ser el castell de Berà, la masia de Berà, que ell va remodelar com un castell neogòtic, el senyor Puig, no? Aquesta gent el van reconvertir en un hostal de luxe, no? L'Hostal de los Reyes de Aragón. per aquí van passar importantíssims personatges de la vida pública, metges, que era el Barraquer, la Sara Montiel, no?, que estiuejaven en aquest hostal. Aquesta companyia belga va vendre aquest hostal i totes les terres que l'envolten al Banc d'Espanya. Aquí ve quan veiem l'embolic, no? Quan parlem del Banc d'Espanya, una empresa d'àmbit nacional poderosíssima, Marramau. Val. El Banc d'Espanya, doncs, va comprar aquestes terres juntament amb el Mas. Pel que sembla, quan encara era propietat del senyor Puig, les finques, l'ermita, per corregir una miqueta aquesta anomalia que l'ermita no estés, diguem, en nom de la parròquia, va fer un donatiu ell per veure si d'un tros de terra tocant a la via, que Mossèn Benjamí, un capellà dels que va arribar l'any 59 i va plantar uns pins i va ser conegut com el Pinar. Bueno, total, que la cosa va quedar així, no, la cosa no estava escripturada. Clar, arriba aquests senyors del Banc d'Espanya, devien mirar molt bé el que incloia la seva propietat i van dir, ostres, tu, l'ermita és nostra. L'ermita està dintre de la finca de Barà, per tant, és propietat nostra. Tenim l'ermita, tenim la plaça, que també va tot junt.
També, perdona, aquest senyor de vendre'ls i el Banc d'Espanya, això.
Bueno, el senyor Puig ho va vendre a l'empresa aquesta hispano-belga i aquesta encara ho van vendre al Banc d'Espanya. Si hagués sigut possiblement avui en dia, ho hagués comprat l'Ajuntament i no hagués passat el que va passar.
Com hauria d'haver sigut.
Clar, l'Ajuntament possiblement ho hagués comprat ara i fa uns anys enrere també, no? Val, doncs...
Una pena.
Sí, realment... És una pena. Una verdadera llàstima, sí. Perquè el Banc d'Espanya, si ell es creia propietari de l'ermita, de la plaça, de les escales d'accés, aquestes escales que pugem, que també es van fer als anys 50, que va pagar el senyor Puig, clar, hi havia aquell tros de pinar, que deien el pinar, no?, que va fer donatiu el senyor Puig a la parròquia, això sí, escripturat, doncs aquest pinar, el Banc d'Espanya va estar molt interessat a comprar-lo i així ho va fer, ho va comprar amb el bisbat de Tarragona. Aquí es va armar, diem, la gran polèmica i el gran soroll i el gran aquest plet, que els rodencs, ja dic, potser és l'única vegada que s'han aixecat, que coneguem tots a la una o quasi tots a la una, perquè mai és un anem tot el clam, no? Una immensíssima majoria dels rodencs, doncs, en contra d'aquesta situació, perquè, esclar, el Banc d'Espanya ja era amo absolutament de tot. Com que sóc amo, tancaré els camins d'accés a l'ermita, uns camins seculars, on sempre hi havien accedit els rodencs, no? Doncs ho tanquem tot i l'ermita passa a ser oratori particular dels residents del Banc d'Espanya.
Molt
clar,
bé.
Doncs ja està, vull dir, dicho y hecho, tu, ja som amos, clar, legalment ho tenien allí. Es va armar un guirigall terrible, no?
No
és a dir, els rodencs, inclús amb el bisbat, va haver una verdadera un rifirrafi, no? Perquè no sé si estava d'acord. Va ser un litigi llarg, dolorós, traumàtic, que es va allargar entre l'any 1967 i el 1979. Quan al final es va arribar a un acord. Hi va haver canvis de direcció al Banc d'Espanya, depèn del director que hi havia, podia ser un feixista d'aquests acostumats a fer la seva santa voluntat, no? Com, a veure, el Banc d'Espanya, el director, el règim, tot anava anomenat, tot era la mateixa màfia, per dir la paraula més suau. Però el canvi de director, hi va haver doncs, un acord al final entre l'Ajuntament, entre la parròquia i entre el Banc d'Espanya. Es van legalitzar les coses, l'ermita amb la seva plaça, les escales, ja va ser propietat, doncs, de ple de la parròquia, diguem, bisbat. El turó que hi havia al costat de la plaça, on es banyen les sardanes, hi havia un turó, jo encara el recordo, també va passar a propietat municipal, en aquest cas. Aquest turó es va rebaixar, l'Ajuntament el va rebaixar, i es va fer aquesta plaça que tenim a sota, que és la que enllaça amb el camí de Ronda. Aquí es va acabar, doncs, la història aquesta, no? L'únic camí que podem accedir a l'ermita és el que ja sabem, quan abans hi podia accedir per tota la finca de Barà, que està totalment encerclada per la residència del Banc d'Espanya. Una verdadera llàstima, perquè tots aquests llocs del Busquet de Barà, tots aquests llocs que ara hi ha a la residència, era el lloc on es feien els aplecs, és a dir, es feia l'aplec de Barà tot el dia, la gent a la missa al dematí, després es feien el balls a l'era, no s'acostumava a fer sardanes antigament, es tocava un ball en gralles, i llavors l'hora de dinar, doncs la gent que havia arribat doncs, amb peu, amb cavalls, amb tartanes, en carros, inclús en barques de Calafell, doncs, al voltant de l'ermita, en tot el bosquet, totes aquestes terres de la finca, doncs, feien els seus arrossos, mataven el conill, el pelaven allí mateix, i era un dia de gran festa. A la tarda es feia el rosari, després del rosari continuava el ball, era un dia complet. Això, evidentment, es va acabar quan es va comprar aquesta empresa hispano-belga i, evidentment, quan va venir el Banc d'Espanya ja agarrotades, es podria dir, no? Llavors només es feia l'aplec, doncs, la missa al matí i després una ballada de sardanes i l'hora de dinar tothom a casa. Bé, l'any 1989, el grup sardanista de Roda va recuperar l'aplec de tot el dia, tal com encara el conservem avui. Fa dos anys encara ho fèiem, aquest any una miqueta i l'any passat gens, no?, pel tema de la pandèmia.
Esperem que l'any vinent ja sigui normal, eh?
Creiem que sí, eh? Mm. I, doncs, és la festa, doncs, a la nit, la missa, l'aplec al matí, el dinar i l'aplec a la tarda de sardanes. L'any 1988, a la imatge de la Mare de Déu de Brà, recordem que abans els vestien en roba, tenia els seus vestits, la gent, les dones, sobretot, disfrutaven amb els vestits, posant, traient, doncs se li van llevar els vestits, mossèn Concordi, que era el rector del moment, doncs van dir, la vull veure sense veure com és la imatge de sota, no? El treure-li els vestits, era una imatge que de sota estava tota pintada de blau, però era escultura. No era una imatge de cap i pota, eh? Ara anirà d'això, coi, de cap i pota.
Cap i pota?
Sí.
No és el menjar?
No, és que les imatges de cap i pota són aquestes imatges vestides de roba, que tenen les mans, tenen els peus i tenen el cap, però a sota, doncs, és una peça de fusta.
No tenen cos.
Se'n diuen de cap i pota, inclús en castellà, eh? Se'n diuen de cap i pota. Doncs no era de cap i pota, era una imatge esculpida. Llavors mossèn Concordi va dir no, a mi en roba no m'agrada. Aquesta imatge val la pena que es vegi tal com és. La va portar a restaurar, la va policromar, pintar i policromar amb un conegut seu, i és l'imatge tal com la veiem avui, que crec que és molt més interessant i molt més maca que amb els vestits aquells que li posaven. I al final, l'última actuació important que s'ha fet a l'ermita, doncs, va acabar el 6 de febrer del 1994, quan mossèn Concordi, que va ser un gran renovador de tot el patrimoni eclesiàstic local, no?, va fer obres a tots els edificis parroquials, doncs es van inaugurar aquest dia les obres de l'última remodelació de l'ermita, eh? Va pintar l'electra tota nova, baranes a les escales del cambril, noves escales al cor, enrajolat, etcètera. Eh? Va ser l'última remodelació important, no s'hi ha fet res més perquè tampoc no ha calgut, perquè va ser unes obres importants, no fa tants anys, i es van fer molt ben fetes, la veritat. I aquí s'acaba l'article, doncs, de la història d'això, de Barà i de Roda. I aquí acabem també les històries del boi.
Hem acabat totes les històries.
Fa 5 anys, eh? Vull dir, no és broma. Van començar fa 5 anys justos, a l'abril. Sí, primers d'abril farà 5 anys. Hi ha hagut algun interval, no?, per la pandèmia, però 5 anys que setmana a setmana els han comentat tots, del primer a l'últim, i ara ja no dona per més fins que no tinguem més bois publicats de la nova etapa i ja comencin a tindre un sabor anyejo. No, que comenci el boi a estar una miqueta ja gastat de tant llegir. El meu cas sí, ja me'l rellegeixo, eh?
Sí.
Bueno, i per fer el comentari, evidentment. I recomano que rellegeixin, perquè són molt interessants totes les històries, totes les que hi ha, totes. Poden agradar més o menys, però fan de bon llegir, totes plegades, eh?
Uh-huh. Doncs Ernest, moltíssimes gràcies.
Bé, doncs ha estat un plaer, no?, comentar el boi i la història del nostre poble, no?, perquè a part de comentar-ho, de rellegir-ho, de refrescar-ho, també tu mateix vas coneixent i et va quedant, doncs, això, tota aquesta informació, tan sols una miqueta, ni que sigui. I mira, si pots, algú pregunti, pots ajudar o informar, si algú interessa, que això seria molt, molt important, no?, que hi hagués gent interessada, sí. I tireu a tot endavant el boi, no?, que sempre ho diem, si hi ha alguna persona interessada en inquietuds, doncs és molt benvingut al centre d'estudis. Fem una crida altra vegada.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, Ernest, que vagi molt bé i fins aviat.
Vinga, doncs, que vagi molt bé. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Que tornes a començar, hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ja és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de mategar.